Mira, avui és el dia de l'abolició de l'exèrcit, per exemple. Se celebra sobretot a països de Sud-amèrica. També és el Dia Internacional de la... dels Presos per la Pau, però també avui, 1 de desembre, és el Dia Mundial de la Sida. En parlarem segur avui també amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Jo sóc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem des de Lleida, avui dijous, 1 de desembre. El que comencem, volia dir, és el mes de desembre. Estem al mes de desembre ja, d'aquest 2022. Avui, home, és una situació més hivernal, o més acord a la, al moment del calendari en el que estem. 7,2 graus. Ja no hi ha boira, però n'hi havia aquest matí, i avui hem baixat a una mínima de 1,2 graus. S'espera avui no passar dels 10-12 graus de màxima. Per tant, serà un dia relativament fred o relativament fresquet, eh? Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica. Farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem d'animals de companyia amb la... Imma Sabater, la nostra infermera veterinària des d'Anadon Veterinaris. També estarà amb nosaltres el Cristian Didier, el nostre nutricionista. Amb ell parlarem de salut i de nutrició i amb tot això ens plantarem a la una. I avui és dijous. A partir de la una seguirem des de COPE Lleida, perquè avui no tindrem l'espai de la neu. Bueno, pues per problemes de l'època, de refredats, de grips i d'aquestes històries, seguirem avui, dijous, excepcionalment, a partir de la una, des de COPE Lleida, i ho farem doncs, amb temes locals. Per exemple, avui estarà amb nosaltres Fèlix Larrosa, cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida i candidat del PSC a les properes eleccions del mes de maig del 2023. Amb ell parlarem de temes que estan tan de moda i que se n'està parlant tant i que jo crec que se n'ha de parlar fins i tot més, com per exemple la mobilitat a la ciutat de Lleida. Però també parlarem de música. I és que a la Casa de la Música tenen un segell discogràfic, Casa de la Música Records, i ja tenim la primera referència que surt des de la Casa de la Música a Lleida. En parlarem amb el Pau Sant Martín. I també parlarem de llibres, concretament d'un llibre que ha escrit el Joan Picanyol, que parla de Caixes Catalanes, la fusió, una història important poc explicada. Amb ell parlarem, a part d'aquest llibre, però també de la situació bancària al territori. I és que Lleida, doncs ja sabeu que hi ha molta zona a la província de Lleida on cada cop hi ha menys entitats bancàries, menys oficines obertes, i això crea una problemàtica greu als seus usuaris. Però abans de tot això, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats amb alguns intervals de ennuvolats, sobretot a les comarques del sud, amb unes temperatures màximes avui fresques, màximes que es quedaran sobre els 13 graus a Lleida, capital i a Balaguer. També la màxima estarà sobre els 13 graus a Tàrrega, sobre els 11 a la Seu d'Urgell, i es quedarà la màxima avui sobre els 5 graus a Viella. I si ens referim al vent, en general durant aquesta tarda continuarà fluix i de direcció variable. Si mirem ja la jornada de demà divendres, esperem cels poc ennuvolats sense descartar alguns bancs de boira matinal, sobretot a les comarques del sud de Lleida, amb unes temperatures màximes sense grans canvis tampoc, amb màximes demà de 12 graus a Lleida i a Balaguer, 11 graus serà la màxima Tàrrega, de 10 a la Seu d'Urgell i de 5 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Ja sabeu, l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, parlarem amb ell demà, però ell em va sortint d'informacions. M'explica ara que, clar, avui és 1 de desembre, per tant ja tenim les temperatures del mes de novembre i em diu que hem viscut el novembre menys fred dels darrers 83 anys. Ja veus que anem de rècord en rècord i no precisament positius. Ara sí, l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Parlant de temperatures, estava llegint ara que el Sindicat Autònom de Policia ha denunciat que amb l'arribada del fred, la sala de briefing dels Mossos d'Esquadra de Mollerussa no supera els 3 graus de temperatura. 3 graus de temperatura. Potser es van prendre molt a pit el tema de les limitacions que Europa imposa dins dels, de les institucions públiques. 3 graus de temperatura amb treball d'oficina, és a dir, d'ordinador, t'asseguro que al final se't gelen els dits, les coses com siguin. Escolta, que hi ha gent que viu pitjor, que sí, que no ho diem pas, això, però no em sembla que sigui una manera de treballar, entre poc i massa, entre poc i massa, que a vegades entrem a segons quina institució i t'has de posar màniga curta per treballar dins. I segons en quina, doncs ja ho veieu, a 3 graus. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Va, que comencem parlant de successos i recapitulant aquesta notícia que et venim explicant aquests darrers dies. És, de veritat, de guió, de pel·lícula i, per desgràcia, és una realitat. Perquè el jutjat d'instrucció número 1 de Balaguer ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut dilluns, Artesa de Segre, per calar foc a la seva dona després de ruixar-la amb líquid inflamable mentre dormia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat que la causa està oberta per delicte d'assassinat en grau de temptativa. Els Mossos d'Esquadra van detenir l'individu de 39 anys cap a les 4 de la matinada quan els serveis d'emergència van rebre l'avís d'un incendi en un pis del centre d'Artesa. La dona va patir cremades en un 18% del cos i va ser traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. És a dir, la ruixo amb líquid inflamable, ho encenc i després tanco la porta i la bloquejo amb una nevera. De veritat que en aquests casos no m'agradaria ser advocat defensor. Perquè és que no sé exactament on et pots agafar per defensar una actitud així. Dic davant dels fets aquests, eh? Potser n'hi ha d'altres que no sabem. No puc entendre com pots defensar una actitud així. És impossible, no hi ha manera. En fi, marxem cap al territori també, perquè membres de la plataforma Stop Jocs Olímpics han protestat en contra de les inversions públiques que es destinen a l'esquí alpí i el turisme de neu. Des de l'estació de la Molina, on han penjat una pancarta en un dels remuntadors situats a la zona del llac, han volgut fer visible com s'està treballant a contracorrent per fabricar neu per obrir pistes abans del pont. Això ho han explicat membres d'aquesta entitat. Per exemple, la Marta Ramírez, que és membre de la plataforma, lamenta que en un any de sequera i en un context de crisi energètica es destinin milions en inversions a la producció de neu.
Ens trobem en un any de sequera, en un any de crisi energètica, els preus de la llum estan per uns nivells desorbitats i, en canvi, la Generalitat segueix invertint milions aquí a les pistes d'esquí per mantenir un sistema que, al llarg dels anys, en el context climàtic en el que ens trobem, quedaran obsoletes, quedaran abandonades.
Per tot això que diuen i més, insisteixen en la necessitat d'apostar per la diversificació econòmica del Pirineu. A la ciutat de Lleida, el Comú de Lleida assegura que el plantejament urbanístic del sector Sur 42, el que coneixem com Torres Salses, que també és un capítol d'aquests que es pot fer, no una pel·lícula, no, es pot fer una sèrie de no sé quantes temporades, diuen que presenta un dèficit de prop de 50.000 metres quadrats d'espai reservat a parcs i jardins. Així ho ha argumentat en l'ampliació de la demanda que havia presentat el jutjat contenciós administratiu contra l'acord de la paeria que desestimava el recurs de reposició presentat pel Comú contra l'aprovació definitiva del pla parcial del Sur 42. La cap de llista del Comú de Lleida a les municipals del 2023, Laura Vergés, critica el govern de la paeria que no tingui en compte els informes del Comú sobre Torres Salses.
Entenem que un govern que diu que vol acabar amb Torres Salses, que no és el seu model comercial, no hagi tingut en compte aquests informes que nosaltres ja hem anat posant sobre la taula i hagi anat seguint amb tot el planejament derivat de Torres Salses, no? Recentment el ple es va aprovar el planejament del vial de Francesc Bordalba, que estaria dintre de tot aquest procediment que considerem que és nul des de l'inici, no?
La formació sosté que aquests dos arguments són motius de pes per declarar la nul·litat del plantejament de Torres Salses i insisteix en criticar la inacció de la paeria per revertir-lo. De fet, això de la inacció de la paeria ja comença a ser molt recurrent en moltes converses. Busca-li sinònims. Busca-li sinònims a aquesta paraula, però és que l'Ajuntament no fa res, és que no els veig enlloc. A la nostra tertúlia de polítics, per exemple, Esquerra Republicana no es presenta des de l'inici de curs, des del setembre, llevat d'un o dos vegades que ha aparegut un regidor d'Esquerra. Em consta que d'altres mitjans també comencen a tenir aquesta sensació. Digue-li, busca-li sinònims al tema de la inacció d'aquest govern de l'Ajuntament de Lleida. Parlant de mobilitat, a partir de la una estarà amb nosaltres Fèlix Larrosa, amb ell parlarem de mobilitat a Lleida, però, per exemple, t'avanço que el carril bici que ha de sortir de Lleida pel pont de Pardinyes i que ha d'anar a cobrir una part del polígon industrial del Segre ho farà a costa de la mitjana que hi ha hores d'ara entre els dos sentits de la marxa al pont de Pardinyes. És a dir, desapareixerà aquesta mitjana i es farà un carril bici, si ens posem direcció entrada a la ciutat de Lleida, doncs per la dreta, estil el que tens ara al pont de la universitat, amb aquestes delimitacions negres a terra, doncs allí hi haurà un carril bici, insisteixo, de cara cap a dins de la ciutat, per entendre'ns, a la part dreta. Un carril bici de dues direccions, segueix fins a la rotonda de l'Avinguda de la Indústria i després ja cap dins del polígon industrial El Segre. Aquest és el plantejament i això començarà també d'aquí a unes setmanes. I acabem amb la notícia econòmica. Dues, si vols. Territori destina 344.000 euros al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran. I també, si tens hipoteca variable, ja saps que l'Euríbor ha tornat a pujar, frega el 3% i encareix les hipoteques fins a 250 euros al mes. Són notícies econòmiques.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que parlem dels animals de companyia, ja saps, amb bons consells, molt bons consells, i ho són de bons perquè te'ls donen professionals que s'hi dediquen, que hi treballen dia a dia, que veuen, escolta, on estem descuidant certes coses i on podem millorar. Nosaltres ho fem cada dijous amb Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que són els primers que hi va haver a Lleida. Per tant, fixa't tu l'experiència que tenen i que tenen aquest telèfon que funciona sempre, 973-266-388, perquè no estiguis desemparada o desemparat, que a vegades pot sobrevindre alguna urgència i amb una trucada podem millorar molt la història. 973-266-388. Ara, escolta, fora d'hores, fora d'horari comercial, que sempre t'atendrà algú, a mitjanit, a les 3 de la matinada, o un diumenge t'atendrà algú, però que sigui una emergència, sisplau. Això sí, 973-266-388. Amb nosaltres, la infermera veterinària i terapeuta felina certificada, que avui sí que me'n recordo, Imma. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ja ho aniré incorporant, jo, de totes maneres, ja saps que això a mi em costa tota una temporada de recordar-me d'aquestes històries. En fi, que estem al mes de desembre i potser no és l'època de l'any, jo dic sobretot per les temperatures, en la que parlaríem d'aquest tema, però mira, cau així, en parlem avui i segurament ja ho tornarem a recordar pues, quan faci més bo, però hem rebut algun missatge que ens pregunten: escolta, cada quan he de banyar el meu gos? I la veritat és que és una pregunta que ens podem fer, és veritat. Cada quan hem de banyar el nostre gos? És a dir, jo suposo que depèn de cada casa, depèn de cada família i depèn de cada gos, el tema del bany pot ser o una lluita o un allò que es queda del bany, que sembla que hagi passat un regiment, o a d'altres cases pot ser una cosa molt normal i no passa res. Per tant, cada quant s'ha de fer i sobretot si convé no passar-nos o sí, o què hem de tenir en compte.
Exacte.
O què hem de vigilar.
Avui lo que diré és una guia, temps orientatiu. Uh-huh. Val? Primer vull començar per coses que em trobo molt a la clínica, que són les falses creences sobre banyar el gos. Val? Començarem. Una creença. Que perden olis naturals i que es danya el pH. Això només seria cert si ho banyem en excés. Uh-huh. Si ho fem d'una manera raonable, és fins i tot beneficiós per la seva salut. Val? Això és fals.
Sí, sí, sí.
Després, dos, un altre dels mites més acceptats és que si fan olor de perfum, els altres gossos ho rebutjaran. Sí. Recordeu que els gossos tenen un olfacte molt potent i sota aquest olor perfumat que deixen els productes del bany, continuen fent olor a gos i no tindran cap problema per socialitzar. Val? Després, una altra creença. Tampoc és cert que entra l'aigua a les oïdes i provoqui otitis si els banyes amb cura. Igual hem de parar compte als ulls. És clar que podria passar, però succeiria si llancem aigua a raig a les oïdes o fiquem el xampú dintre de l'ull. Clar, podria provocar una irritació o podrien tindre otitis, sí. Però si es fa amb cura, no hi ha cap mena de problema.
Clar, no li enxufeu el telèfon de la dutxa directament a l'orella.
Ni li fiqueu el xampú a l'ull.
Això, ni li submergim el cap.
Exacte, exacte.
Són cosetes que ja ho sé
no
que són evidents, però...
No cal que facin submarinisme.
Anem a dir-les.
Exacte.
El gos ja submergirà si vol. Però això en una piscina o al riu, però vull dir, no, a la banyera de casa no. Després, què fem? Els banyem amb aigua o els dutxem? És a dir, si tenim banyera, que si tenim banyera a casa,
sí,
si tenim plat de dutxa, res. Però si tenim banyera, i posem un pam d'aigua i els posem allí dins i venga, o simplement la mantenim buida i amb el telèfon els anem dutxant?
Sí, és millor.
Amb aigua?
És millor buida.
Ah, buida.
I amb el xorro de l'aigua,
sí, sí,
no?
Sí.
Ara, dit això, cada quant seria la freqüència del bany? Torno a dir que això és una guia.
Si fos fàcil, li podríem preguntar.
Orientatiu.
Li podríem preguntar al gos. Escolta, t'agrada o no?
Bueno, això és un altre, ja, que li encanta.
Però això t'ho deia
al
principi.
Però el que has dit de la piscina o el riu o el mar, fixeu-vos que ells sempre van amb el cap cap a fora.
Sí, correcte.
O sigui que si us ve la imatge...
Sí. Nas, ulls i orelles.
Exacte.
Fora de l'aigua.
Exacte, i naden superbé, eh? Però...
Ja és una guia, això.
Sí, exacte. Després, la freqüència del bany.
Venga, va.
És molt diferent entre gossos de pèl curt i els de pèl llarg. També pot variar tant de pèl llarg com de curt si viu a l'interior o viu a l'exterior d'una vivenda, això clar. Els gossos de pèl llarg tenen més pèl on es pot amagar la pols i la brutícia, val? Després, pot ser, ara diré més o menys un temps orientatiu, però pot ser que s'ha embrutat perquè ha sortit d'excursió o ha plogut i s'ha de fer abans el bany. Clar. Del temps orientatiu que diré jo ara, val?
Espera, que estic aquí amb el paper i el bolígraf, amb el temps orientatiu.
Venga,
a veure.
Comencem. De pèl llarg, aproximadament cada 4 setmanes. De pèl mitjà, de 4 a 6 setmanes. I de pèl curt, de 6 a 8 setmanes.
Bueno, total, cada mes i mig o cada dos mesos.
Però no fa miracles, eh?
Home, no, és que si posés pèl ja hagués anat jo. Però...
Sí, no fa miracles.
Però vull dir que no ens agafi la història d'agafar nosaltres les tisores a casa i vinga.
Sí.
T'ho dic perquè si és una raça que té el pèl llarg, serà per alguna cosa.
Recordeu també que tenim autorrentat a l'Anadon, que podeu vindre vosaltres...
Jo això de l'autorrentat ho he de veure.
És molt xulo. És molt xulo. Però... Tenim una banyera, nosaltres fiquem tot, el xampú...
Autorrentat. Ho fa una màquina o ho fas tu?
No, ho fas tu.
Ah, pensava que era una màquina que quedava el cos a fora i venga.
No, ho fas tu, però nosaltres te proporcionem tot.
Ah, doncs això és interessant, molt interessant, perquè és el que deia...
Sobretot els gossos grans, que a casa fan... Bueno...
Sí, a casa acabes allí, el bany...
Sí, tens un pastor alemà i a veure...
És millor anar d'on veterinaris, lloc és aquest espai, tu fas tu igualment, però escolta, ja està, marxes i punt, i aquí,
exacte,
allà es queda
sí,
tot.
Sí.
Molt bé.
Recordeu sempre que si ho fem nosaltres a casa, s'ha de rentar amb xampús específics de gos. Recordeu,
ah, no val el nostre?
No tenen el mateix pH que nosaltres. Hi ha xampús especials de cadell, per pèl blanc, però sempre, sempre de gos. M'he trobat moltes vegades amb irritacions a la pell. No, no, si l'he banyat amb un xampú de bebè, sí. Però de bebè humà, vull dir. Però encara que sigui de bebè, no és el mateix pH, no funciona així.
No, per bo que sigui, sobretot, tampoc malgasteu els diners fent anar el xampú bo de casa.
Clar, hi ha xampú molt bo de gos. Gasteu els diners ben gastats. Que s'aprofitin.
Escolta, una dutxa ràpida sense sabó, només aigua, no serveix de res?
Jo diria que no.
Res. O sigui, ja que fem la moguda, almenys una ensabonada.
Després, el que no he dit, però és molt important, és... Deixem que s'accessi, sí? Però després amb tova... Sí, sí, clar, que has de fer... Pobre,
no, no, l'aixugó abans de que esquitxi per tot arreu.
No, no, s'accessarà. Però després, amb tovalloles, primer li traiem el més gruixut, amb tovalloles, anem pressionant, no li fem mal, tampoc. I traiem també dos o tres tovalloles xopes. Sí. I sobretot, si és hivern, després secador.
Vale.
No deixeu el gos moll, mai.
A més...
Passa que a l'estiu és molt fàcil perquè li passes dos o tres tovalloletes. Tovalloletes no me refereixo a les humides,
no, 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 no.
Tovalloles d'aixugar. I després al sol s'aixuga de seguida.
Vale.
Però, claro, a l'hivern és important deixar el gos ben sec.
A quina hora del dia els banyem?
Home, quan puguis.
Ah,
quan
vale.
Tinguis temps. Això sí, cada casa és un món.
No, estava pensant ara si just abans d'anar a dormir o...
No, si el seques bé, quan te vagi bé a tu.
Vale.
Si el seques bé, no hi ha problema.
Si no, que sigui de dia i que quedi dia per endavant, si queda una mica humit.
Sí, el que passa que en fred, encara que quedi humit, no és bo per ell.
No.
S'ha de secar bé.
Es pot refredar,
bé.
Eh?
Sí.
Molt
I
bé.
Fa olor, fa mala olor.
Ah, vale, tens raó, és veritat. Això sí, és aquella olor que diem de pèl de gos mullat.
Sí, fa mala
olor. És veritat,
eh? No és bo per ell i, a més, no olore bé, no és agradable.
No. Doncs res, ja ho sabeu. Escolta, aquí ha anat un veterinari, a part de tenir la banyera aquesta i tot, ja secador, també?
Home, evidentment.
Ah, o sigui que ja surt d'allí assecat.
Nosaltres fiquem tot. A l'autorrentat hi ha de tot. Hi ha xampú per gossos de pèl blanc, hi ha xampús desparasitants, hi ha de tot, trobeu allà.
Doncs escolta, mira, un cop al mes, o cada mes i mig, o dos mesos, depenent de la mida, ja us ho diran, ves a Nadon un dia i t'ho diran.
Tinc clients que estan cada setmana, encara que no toqui, perquè ja t'he dit, marxen amb ells cada cap de setmana, amb la bici, a la muntanya,
clar, si
arribem
abans.
Els pobres,
sí.
S'embruten molt.
En fi, sobretot si és un gos que volta per casa. El camp ja seria una altra història. Potser si és un gos que està al camp que no ens entra a casa, doncs no ho sé. Suposo que canvien aquí els temps.
Sí, clar,
si
clar.
Si és un gos que tenim en una torre, però que no entra mai a casa...
S'ha de banyar, doncs, igual cada sis setmanes.
És una altra història.
Però s'ha de banyar. És sa per ell.
És sa per ell.
És sa per ell. Encara que el tinguem desparasitat...
No, aquí anava.
És sa per ell tindre el net, igual que raspallar-lo. Encara que el tinguem o al xalet a fora i no entri a casa, s'ha de banyar igual.
Vale. Doncs aquí queda. Si teniu qualsevol mena de dubte, a Nadon Veterinaris, carrer Seguiria número 11, que sàpigueu que tenen aquest lloc de... Bueno, que és com un bany de casa teva, però més complet i ja pensat per animals.
Exacte.
Que has de demanar hora, eh? No et pensis que vas allà i que igual hi ha gent.
Moltes vegades te deixen xop a tu, també te deixem una altra tovallola.
Ah, sí, vale, també. Això cadascú ja sabrà amb el seu animal.
Sí.
Molt bé, Imma Sabater, cuida't.
Merci.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que parlem ja de salut i de nutrició, ja saps que cap a la una, els dijous, està amb nosaltres el nutricionista, el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, a les xarxes socials, que els pot seguir, a Disanta Nutrició, i el Cristian Didier, que són força actius. A més, sempre t'explico el mateix, però jo crec que és important, el Cristian és investigador i, per tant, intenta estar a la darrera, almenys està informat de tot el que va canviant, que és veritat, van canviant cosetes, eh? Cristian Didier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ricardo, buen día.
Bueno, vamos a hablar de salud y de nutrición. Avui, com dèiem, és el dia Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y yo creo que alguna vez hemos hecho alguna pincelada sobre este tema, como de otras enfermedades, y ya sabeu que, evidentment, sempre primer ve el diagnòstic del metge, de la doctora, del doctor pertinent, del departament que correspongui, però després, doncs, amb el que mengem, amb la nutrició, podem ajudar. No ens curarà la nutrició, però el que podem fer és que ajudi, en lloc de que ho empitjori de vegades, no? Depenent de com mengem o com no mengem. No és ja solo de quantitats o de categoria, sinó de com lo comemos, eh? Llavors, bueno, ja que avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, anem a parlar de persones que estan ja diagnosticades, si canvia mucho el tema de la nutrició o no.
Claro, y... Además, la nutrición en los pacientes con VIH y con SIDA ha tenido una evolución muy interesante, ¿no?
Claro.
Porque hace algún tiempo, cuando el tratamiento no se había cronificado y no teníamos pacientes indetectables, intransmisibles, ¿no? De estos pacientes que ahora conviven con el VIH y que son indetectables y son intransmisibles, ¿no? Estos pacientes han generado una cronicidad y pueden vivir, tienen una esperanza de vida igual que los otros pacientes, que las otras personas que no tienen VIH. Entonces, la nutrición que se hacía en ese momento era una nutrición energética, era una nutrición que nos diera energía. De hecho, los pacientes ahora que hay un diagnóstico inmediato, ¿no?, que ahora nos han dicho, ¿no?, pues tienes VIH, ¿no?, y tienes una carga viral alta, ¿no? Mm. En ese momento hay una infección en el cuerpo y en ese momento el cuerpo está sufriendo ese déficit inmunitario, está claro, sufriendo esa pérdida de peso, porque el cuerpo está en un constante catabolismo energético intentando luchar contra el virus, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese momento, la nutrición, el peso que tiene, es un peso de energía. Necesitamos nutrirnos muy bien, es importante utilizar ahí alimentos ricos en glucosa, frutas, zumos de frutas, batidos, hidratos de carbono, platos importantes con hidratos de carbono, con patata, con arroz, con legumbre, la verdura más de acompañamiento o mezcladita, pero necesitamos proteínas, necesitamos legumbre que nos aporta proteínas, quinoa que nos aporta proteínas, y también las proteínas que nos aportan de los orígenes animales, ¿no? Pues pollo, pescado, huevos, ¿no? Entonces, si un paciente con VIH está en una fase aguda, porque la infección acaba de entrar en su cuerpo y todavía están pues yendo a las unidades a que nos den la medicación y que estamos en ese proceso y se está pasando un momento. De hecho, muchos pacientes, ¿no?, se detecta el VIH porque tienen una pérdida de peso importante, ¿no?
Mm.
Y me he recibido varias veces, he perdido peso, ¿no?
Claro.
Básicamente lo que está pasando es que la infección está en ese momento muy activa,
claro,
y con que está muy activa necesita energía y la capta de todo nuestro organismo y entonces ahí es como esta pérdida de peso.
Claro, claro, claro.
Entonces en ese momento nutrición energética, nutrición que aporte energía, que aporte proteína, que aporte hidratos de carbono. Ahí es muy importante, ¿no? Luego tenemos otra fase de la infección, que es la fase intransmisible, indetectable, ¿vale? Cuando el paciente ya empieza el tratamiento antirretroviral, llega un momento en que la carga viral en sangre es muy baja, menos de o sea, hay muy poco virus en la sangre. En ese momento, el paciente se denomina como indetectable e intransmisible porque no puede contagiar a nadie y no está infectado. El virus está arrinconado en unas zonas específicas y en ese momento no genera patogenicidad. Eso significa que con que el virus no está en tu sangre, no enfermas. Y esa necesidad energética baja totalmente. La persona, el organismo, el metabolismo, se comporta como un paciente sin la patología. Claro. Literalmente igual sin la patología.
Claro, entonces también cambian las necesidades nutricionales, ¿no?
Claro, exacto, y la nutrición cambia. Con una diferencia, es que el paciente está recibiendo un tratamiento farmacológico,
claro,
que le ayuda a estar indetectable. Ese tratamiento farmacológico tiene un metabolismo hepático y renal. Significa que el metabolismo, el hígado y el riñón trabajan para mantener el organismo, eliminar las toxinas del medicamento, el metabolismo, hay una transformación del medicamento en el hígado, sí. Entonces el hígado tiene serio trabajo, un trabajo que cada día tiene que hacerlo, ¿no?
Claro.
Ese trabajo, pues bueno, hace que nuestro riñón y nuestro hígado se vayan cargando un poquito. Entonces, es muy importante una nutrición saludable, de protección hepática, de protección renal. Es muy importante, por ejemplo, la hidratación, para que nuestro riñón elimine todas estas sustancias tóxicas.
Ya sé que la gente lo tiene claro, pero déjame recordarlo. Hidratación de agua.
Igual, hidratación de agua, sí, evidentemente.
Te lo digo porque aunque, por ejemplo, un refresco, aunque el mayor ingrediente de un refresco es el agua, le vamos a dar más faena al riñón.
Sí, evidentemente, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. O una hidratación con una cerveza,
claro.
O con una bebida alcohólica, o con refrescos, al final lo que estás haciendo es... pues aumentando el trabajo del claro. Riñón, del hígado, y es literal, ¿no?
Sí, hidratación de agua, ¿eh? y no beber de golpe, sino durante todo el día, de manera constante.
Sí, exacto. Normalmente recomendamos menos de 2 litros al día, no se recomienda en un paciente, ¿no? Uh-huh. Y luego es muy importante una nutrición de protección orgánica, una nutrición que aporte pocas grasas animales. ¿Vale? Es importante, porque nuestro hígado así descansa un poquito. Si el hígado descansa un poquito, tiene tiempo para trabajar, claro. Para trabajar tiene tiempo para eliminar las toxinas, para hacer ese metabolismo del medicamento, ¿no? Sí. Luego también es muy importante mantener unos niveles de colesterol más o menos estables, es muy importante tener unos triglicéridos, un azúcar más o menos estable, porque estás... la hipercolesterolemia o una diabetes, también cargan un poquito el riñón y el hígado. Es disminuir factores de cronicidad a largo plazo, se denomina de esta manera. Si nosotros logramos que nuestro estilo de vida proteja el riñón y el hígado, pues ya lo protegimos un poco más, ya que la medicación estará por el medio, ¿no? Uh-huh. Por eso, una persona, por ejemplo, que está pasando también por un alcoholismo, o un consumo de drogas y a la vez está pasando un tratamiento del VIH, tiende a empeorar. Digamos que aumenta probabilidades de que su hígado y su riñón pues se enfermen, ¿no? A largo plazo. De la nutrición variada, equilibrada, con todos los grupos de alimento, con legumbres, con frutas, con muchos minerales, con pocas proteínas animales y con más proteínas vegetales, con proteínas de las legumbres, de tofu, del seitán, forman parte de la nutrición de protección orgánica. Es importante que un paciente con VIH cronificado, indetectable, intransmisible, tenga una alimentación muy saludable, ¿vale? Uh-huh. Nosotros llevamos muchos pacientes con VIH aquí en la consulta y estamos en contacto bastante con la patología por circunstancias, ¿no? Y es de vital importancia, porque además algunos pacientes con VIH, no todos, y no quiero generalizar ni mucho menos, pero algunos, pues han convivido con otros hábitos tóxicos. Entonces tenemos que trabajar ahí para que, bueno, favorecer a esta salud orgánica y que con el tiempo no se nos acumulen todos estos trabajos, ¿no?, a nivel de hepático y renal.
Muy bien.
Entonces es muy importante que... si alguien está pasando por el VIH, si está en una fase aguda, si está en una fase más crónica, y detecta que sus hábitos no son del todo organizados, que nos consulten, que se lo pregunten a la unidad de infecciosos de la unidad donde vayan, y en esa unidad los van a orientar, los van a guiar, tenemos los nutricionistas que estamos conectados con las unidades, porque sabemos lo importante que es los hábitos de salud en los pacientes con la infección, ¿no?
Uh-huh. Al final, fixeu-vos que el que dèiem, el cos intenta sobreviure, intenta arreglar el que s'hagi d'arreglar, i nosaltres amb la nutrició el que hem de fer és no donar-li més feina, que ja està prou ocupat. Esto resumiendo mucho, Cristian. O sea, lo que le tenemos que, lo tenemos que ayudar y sobre todo no estorbarlo.
Claro, ¿no? Pero es que esto además pasa en todas las patologías, Ricardo.
Sí, sí, o sea, claro, claro.
Cuando un paciente está pasando un cáncer, por ejemplo, que el tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, del tratamiento biológico, el tratamiento de cirugía, genera una agresión a nuestro cuerpo. Afortunadamente tenemos los tratamientos, pero eso genera una agresión a nuestro organismo. Entonces lo que no podemos hacer es agredirlo con otros factores, porque sumamos agresiones. Y entonces pues hay peor pronóstico, hay peor seguimiento de la enfermedad, pero bueno,
empeora.
Entonces, evidentemente que una persona, o sea, es recomendable la nutrición equilibrada, variada, sostenible, a toda la población, pero se le hace un puntito más de énfasis a los pacientes que conviven con una patología más o menos crónica, como es la patología del VIH, ¿no? Entonces, en la lucha contra el VIH, ahora lo que buscamos es calidad de vida a largo plazo.
Claro.
Porque la lucha contra el VIH de manera inmediata ya ha pasado. Tenemos un tratamiento que es una maravilla, que los pacientes están muy seguros, que generan muy buenos resultados, que tenemos pacientes con VIH, o sea, sin la patología, no pueden transmitir a nadie la patología, ¿no? el virus, o sea, que hemos, es una maravilla, ¿no? Los que hemos estudiado la evolución de esta patología, ¿no? Pero claro, aparece otro factor, que es nosotros, con que la patología se cronifica tanto que no convives con ella, entonces empezamos a tener hábitos de salud un tanto desequilibrados, y es donde aparece. Es muy importante que nos hagamos la pregunta, todo el mundo, pero los pacientes, ahora estamos hablando de lo VIH, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer yo para generar salud?
Correcto.
No, ¿qué cosas me cubren la enfermedad? ¿Qué cosas puedo hacer yo para generar salud? No, es que yo debería, para estar mejor, debería hacer algo de actividad física. Pues venga, no es que la actividad física sea especial para los pacientes con VIH, no. Es que tú generas salud.
No, totalmente de acuerdo. Además, el que dèiem, el que hem dit d'altres vegades, a part de tot el seguiment mèdic, no està de més que visiteu un nutricionista i expliqueu tot el vostre cas perquè us facin perquè es facin un seguiment a mida també, adaptat a la situació de cadascú, que pot ser, avui parlem de la sida, però hem parlat de càncers de diferents tipus o d'altres tipus de malalties. Estava pensant, Cristian, salvando mucho las distancias, però que el mismo cuerpo casi que te lo dice. Tú te resfrías o coges una gripe normal, no hace falta cosas raras, y se te va el hambre. Porque al menos las primeras horas o un par de días, porque supongo que también el proceso de digestión y todo le va a quitar energía que necesita para otra historia. Digo, las primeras horas,
No, y se mantiene. De hecho, los pacientes, o sea, normalmente cuando hay un proceso infeccioso, un proceso gripal, un proceso con VIH, causan dos cuestiones a la vez. Una de ellas es el catabolismo, la energía que necesita el propio virus para sobrevivir.
Claro,
no es catabólica. Entonces, es un grifo abierto de energía.
Claro.
Tenemos un grifo abierto, entonces la energía se nos va por aquello, por esa vía se nos va. Y luego está cursando con otra cuestión, y es que tu cuerpo está viviendo situaciones agresoras, ¿no? Y nuestro metabolismo tiene ciertas cosas que van cambiando. Y una de ellas es el hambre. Estamos más saciados, no nos apetece masticar tanto. ¿Ves? Hay cosas tan básicas como el cansancio a la hora de masticar. A la hora de levantarnos de la cama, ¿no? Estamos con un proceso infeccioso, es que no me levantaría. Entonces, ¿por qué? Porque están cursando las dos cosas. Por eso hay que facilitarlo. Por eso el cuidado. El cuidador aquí vuelve a aparecer, ¿no? Los cuidadores que hemos tenido con los pacientes con VIH nos han rescatado. Porque los cuidadores han estado al lado de las personas con VIH cuando la fase está más aguda, y han llevado el puré y le han dado en la boca, y hemos puesto con una pajita, y hemos llevado el zumo, y hemos hecho, ¿comprendes? Porque en ese momento están pasando unas ciertas cuestiones metabólicas que cursan, ¿no? Se está gastando la energía y yo tengo poca energía. Y
claro,
mi saciedad cambia, mi energía cambia, ¿no?
Muy
totalmente.
Bé. Doncs ja ho sabeu, que visitar un nutricionista quan no estem bé és una bona pensada, però quan estem bé, o quan creiem que estem bé, sempre us ho dic, també és una bona pensada visitar un nutricionista, almenys un cop a la vida, tu prova-ho. I ja veuràs com, escolta, si la cosa va bé, igual només l'has de visitar cada uns quants anys, o un cop a l'any, Vull dir que jo conec el Cristian, ves a qui vulguis, però que sigui nutricionista, les coses com siguin, de Santa Nutrición, T'esperen a l'alcalde Porqueres número 74 o a Dissanta Nutrición Punès. El Cristian Didier té en marxa tot un equip de persones que t'atendran de manera personalitzada, que aquesta és la gràcia. Cristian Didier, com sempre, un placer, gràcies.
Bon dia, gràcies.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te voy a pedir que hagas un poquito de memoria conmigo. Escucha estos anuncios.
Los Madelman 2050 con sus equipos y sus naves lo pueden todo.
Es una mochila, es un maletín, una sillita para llevarte a ti.
Peluca.
Es un tocador para ti, para...
Multihobby Express y Multihobby Linterna. Dos Multihobby
de miedo.
Te acuerdas de ellos, ¿verdad? Forman parte de nuestra vida. Es posible que alguno de ellos incluso te inspiraran a la hora de escribir la carta a los Reyes Magos en su día. Pues son anuncios en los que estaba muy claro a quién iban dirigidos. En el de los Madelman o del Banco de Herramientas, el protagonismo era absoluto para los niños. Y en el del muñeco Nenuco, en el clásico de las muñecas que se dirigen al portal, pues las protagonistas, las niñas. Todos estos anuncios para niños y para niñas, pues se van a quedar eso. Se van a quedar en el recuerdo porque desde hoy ya no podremos ver ni siquiera uno parecido. Este jueves ha entrado en vigor el nuevo código del Ministerio de Consumo con el título de Los juguetes no tienen género, un código que han asumido los fabricantes de juguetes de cara a esta Navidad. El documento recoge bastantes normas, 64 exactamente, para no utilizar de forma discriminatoria o vejatoria la imagen de las niñas. Se centra en las campañas publicitarias que van dirigidas a menores hasta los 15 años, con especial atención en el grupo de los más pequeños, los que tienen menos de 7 años. En la práctica, la publicidad deberá evitar, por ejemplo, que se asocie a las niñas con actividades relacionadas con el cuidado, trabajo doméstico o belleza, y a los niños con la acción, la actividad física o con la tecnología. Es decir, que a partir de ahora no aparezca una niña ejerciendo de madre y dando el biberón al muñeco de turno ofreciendo un huevo de plástico en una cocinita. Y a la inversa, que los niños no sean los únicos protagonistas del anuncio de un banco de herramientas como el que hemos escuchado al principio. Si se considera que ese anuncio, el anuncio de turno, ha incumplido la normativa, el producto puede quedar retirado del mercado. La nueva normativa va más allá y regula también la aparición de personas conocidas o populares como influencers. Por ejemplo, un anuncio con la participación de uno de estos personajes no podrá sugerir que son mejores personas o más generosas por el hecho de utilizar el producto que anuncian. Tampoco relacionar ese juguete con un mayor cariño o aceptación social. Los códigos anteriores ya contemplaban algunas cuestiones de género, pero en este caso se ha reforzado, por lo que anunciantes y publicistas tendrán que cuidar mucho sus campañas si no quieren que se las retiren. Pues además de esto, están pasando más cosas a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Los intentos de suicidio de menores en España se han multiplicado un 26% en los últimos 10 años. El perfil más común es el de una mujer adolescente de familia inmigrante víctima de abuso sexual. Son datos de la Fundación ANAR que revelan también que las niñas entre 13 y 17 años son las que más ideas suicidas tienen. Y lo más preocupante, Pilar, que se incrementa entre los menores de 10 años. Gobierno, patronal y sindicatos volverán a reunirse el próximo 12 de diciembre para intentar avanzar sobre un posible acuerdo en la reforma de las pensiones. De momento complicado por el rechazo frontal de los agentes sociales, que lo han vuelto a expresar, a esa ampliación del cómputo hasta los 30 años. Tenemos candidaturas a los premios Goya que se entregarán el próximo mes de febrero en Sevilla. Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, además de Modelos 77 y Alcarrás, lideran las nominaciones a los premios del cine español. El Vaticano ha hecho público que el Papa Francisco viajará el próximo 31 de enero hasta la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, un destino deseado por el pontífice porque tuvo que aplazar por recomendación de los médicos debido a sus problemas de rodilla. Su primera parada del 31 de enero al 3 de febrero será Kinshasa y después del 3 al 5 se acercará hasta Juba, la capital de Sudán del Sur. Y el foro celebrado en Manresa con la participación de medio centenar de líderes religiosos de todo el mundo ha exigido a los gobiernos medidas justas para combatir el cambio climático. Al mismo tiempo piden desarrollar ciudades justas, sostenibles e inclusivas.
Y en los deportes, Corrochano.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, no deberíamos sufrir mucho hoy, porque nos vale un punto para pasar a los octavos.
A partir de las 8 de la tarde en el Estadio Califa, España-Japón, el empate nos vale para pasar a la siguiente ronda, pero Luis Enrique ya ha avisado que no va a especular y que busca la victoria. Una de las preguntas, Miguel Ángel Díaz, es si va a haber muchos cambios en el equipo titular.
No habrá demasiados cambios, pero sí Luis Enrique introducirá alguna rotación. Busquets está apercibido, pero apunta al once inicial. Jugadores como Balde o Eric García en defensa, Coque o Marcos Llorente en el centro del campo, Morata en la delantera, pueden tener cabida en el once inicial. El estadio Califa se va a llenar, 4.500 aficionados en las gradas. Su césped está bien, pero empieza a resentirse. Será el sexto partido que albergue en el día de hoy. Pitará el partido el colegiado sudafricano Víctor Gómez.
El otro partido de este grupo es Costa Rica-Alemania. Y a partir de las 4 de la tarde, el grupo del cruce de España. Canadá ya eliminada contra Marruecos y Croacia contra Bélgica. Tres selecciones para dos puestos, José Manuel Oliva.
Sí, se la juegan los tres equipos a partir de las 4 de la tarde. Y atención, porque Marruecos tiene todas las papeletas para ser primero de grupo si resuelve su partido ante Canadá. Así que el decisivo encuentro para la segunda plaza va a ser el que disputen Croacia frente a Bélgica, la subcampeona del último mundial, frente a la tercera clasificada. A Croacia le vale el empate para estar en octavos de final. A los belgas, que no van a poder contar con Onana sancionado, solo les vale un resultado: ganar.
Contamos la jornada desde las 3 de la tarde en el especial mundial en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida. Ja saps que els dijous, habitualment, des de la una fins a les dues, t'oferim les escapades de Cope, en aquest cas les escapades de nieve, des de fa una setmana, però vaja, que per motius, doncs, de, bueno, comuns, tal com estan les cases avui en dia, de virus, d'anada i de vinguda, de, ja pot ser un refredat, una grip o l'altre, el de la Covid, el que sigui, doncs avui no tindrem les escapades, però sí que tindrem tota la informació que et mereixes local, de casa nostra, de la província de Lleida, des d'ara fins a arribar a les dues. Mira, hores d'ara ja estem a 9,3 graus a la ciutat de Lleida. El que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. D'aquí uns minuts està amb nosaltres Fèlix Larrosa, el candidat del PSC a les properes eleccions del mes de maig del 2023 i també cap de l'oposició. Parlarem amb Joan Picanyol, ha escrit un llibre sobre el tema de la banca, de la fusió de dues caixes que va donar lloc a CaixaBank. És una persona amb molta experiència en el sector de la banca a Lleida i amb ell parlarem del seu llibre, però també de l'actual situació del desplegament de les entitats bancàries al territori. La desaparició d'oficines en els darrers 10-15 anys està per sobre del 60%. I això a la ciutat és un mal de cap, però mira, si no la tens tan a prop, la tens una mica més lluny, però a d'altres punts de la província lleidatana no parlem d'uns carrers més enllà, sinó que parlem de desenes de quilòmetres més enllà i canviar de municipi per trobar un caixer on trauré diners. Amb ell parlarem d'aquesta situació. També parlarem de la Casa de la Música amb el Pau Sant Martín. És tècnic de l'Orfeó Lleidatà i de la Casa de la Música. Amb ell parlarem de que hi ha un segell discogràfic propi de la Casa de la Música, Records, i que ja han tret la primera referència feta des de Lleida. En fi, això i d'altres històries, eh? Des d'ara fins a arribar a les dues. Abans, però, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera, com sempre, el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats amb alguns intervals de ennuvolats, sobretot a les comarques del sud, amb unes temperatures màximes avui fresques, màximes que es quedaran sobre els 13 graus a Lleida, capital i a Balaguer. També la màxima estarà sobre els 13 graus a Tàrrega, sobre els 11 a la Seu d'Urgell, i es quedarà la màxima avui sobre els 5 graus a Viella. I si ens referim al vent, en general, durant aquesta tarda continuarà fluix i de direcció variable. Si mirem ja la jornada de demà divendres, esperem cels poc ennuvolats, sense descartar alguns bancs de boira matinals, sobretot a les comarques del sud de Lleida, amb unes temperatures màximes sense grans canvis tampoc, amb màximes demà de 12 graus a Lleida, i a Balaguer, 11 graus serà la màxima a Tàrrega, de 10 a la Seu d'Urgell i de 5 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Saps que abans ja t'explicava que el novembre ha estat el menys fred dels darrers 83 anys. Però és que, a més, després l'Armando m'envia més dades d'aquest any 2022, que espera quan acabem, a veure què passa amb el desembre. Però el mes de maig va ser el més càlid dels darrers 83 anys. El juny també va ser el més càlid dels darrers 83 anys. El juliol ha estat el segon més càlid dels darrers 83 anys. L'agost, el més càlid dels darrers 83 anys. El setembre, mira, sorpresa, és el desè més càlid dels darrers 83 anys. Però és que l'octubre ha tornat a ser el més càlid dels darrers 83 anys i el novembre, com et deia, el més càlid dels darrers 83 anys. Per tant, des del maig fins al novembre, a excepció del juliol, que és el segon, i del setembre, que és el desè, la resta, tots han marcat rècord. Han estat els mesos més càlids dels seus, dels darrers 83 anys. Va, que parlem de la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, t'ho explicava aquesta setmana i finalment hi ha hagut ja decisió. Els Reyes han obtingut el reconeixement com a Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO. El Comitè Intergovernamental del Patrimoni Cultural Immaterial d'aquest organisme internacional, reunit a Rabat, ha avalat així la candidatura conjunta dels governs d'Àustria, Txèquia, Alemanya, Letònia, Polònia i Espanya. Els Reyes de la Pobla de Segur i Pont de Claverol, al Pallars Jussà, i Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, formaven part de la candidatura i creuen que la decisió de la UNESCO ajudarà a preservar l'ofici, un homenatge a totes les persones que durant anys van destinar la seva vida al transport fluvial de la fusta. Tant la Pobla de Segur com Coll de Nargó ja han preparat actes de celebració de cara a aquest cap de setmana. I encara al territori, la plataforma Stop Jocs Olímpics protesten en contra de les inversions milionàries per a l'esquí alpí a les portes de l'inici de la temporada. La plataforma insisteix en la necessitat de diversificar l'economia de les comarques pirenaiques. I parlant de fred, ja t'explicàvem també que el Sindicat Autònom de Policia ha denunciat que amb l'arribada del fred la sala de briefing dels Mossos d'Esquadra de Mollerussa ha arribat a no superar en algun moment els 3 graus de temperatura. Això bàsicament és perquè deu estar oberta directament a l'exterior, perquè al final pràcticament tenen la mateixa temperatura que a l'exterior. El sindicat ja va denunciar l'octubre de l'any passat que els Mossos s'havien de canviar també el pàrquing per manca de capacitat a les dependències, malgrat que hi ha la previsió que la nova comissaria de Mossos de Mollerussa estigui enllestida el 2024, estem al 22, estem parlant ja del 2024, en uns terrenys al costat del parc de bombers. El sindicat remarca que el Departament d'Interior té l'obligació d'assegurar les condicions laborals dels efectius, evidentment. O sigui, no val, tranquils, que tindrem una comissaria nova i allí estareu bé, ja, i fins llavors, perquè clar, és que parlem del 2024. Obrim plana local. Ciutat de Lleida. El Comú de Lleida assegura que el plantejament urbanístic del sector sur 42, el de Torres Salses, presenta un dèficit de prop de 50.000 metres quadrats d'espai i reserves a parcs i jardins. Així ho han argumentat en l'ampliació de la demanda que havia presentat el jutjat contenciós administratiu contra l'acord de la paeria que desestimava el recurs de reposició presentat pel Comú contra l'aprovació definitiva del pla parcial del Sur 42. La cap de llista del Comú de Lleida a les municipals del 2023, la Laura Vergés, critica que el govern de la paeria no tingui en compte els informes del Comú sobre Torres Salses i confia que el contenciós acabi declarant la nul·litat del plantejament actual de Torres Salses.
Entenem que un govern que diu que vol acabar amb Torres Salses, que no és el seu model comercial, no hagi tingut en compte aquests informes que nosaltres ja hem anat posant sobre la taula i hagi anat seguint amb tot el planejament derivat de Torres Salses. No? Recentment el ple es va aprovar el planejament del vial de Francesc Bordalba, que estaria dintre de tot aquest procediment que considerem que és nul des de l'inici, no?
La formació sosté que aquests dos arguments són motiu de pes per declarar la nul·litat del plantejament de Torresalses i insisteix en criticar la inacció de la paeria per revertir-lo. També recorda que amb mobilitat a la ciutat de Lleida, el carril bici que ha d'unir la ciutat amb el polígon industrial del Segre, que sortirà pel pont de Pardinyes, perquè hi càpigui, perquè al final el pont té l'amplada que té, el que es farà és anul·lar la mitjana que hi ha al mig i es muntarà un carril bici estil, el que tenim al pont de la universitat, direcció o sentit cap al centre de Lleida, de la ciutat, a mà dreta. I que, per tant, un dels carrils anirà per sobre del que ara és la mitjana. S'haurà de treure la mitjana, repintar-ho tot i fer aquest carril bici que arribarà fins a la rotonda de l'Avinguda de l'Exèrcit, de l'Exèrcit de la Indústria, i després, doncs, ja cap dins, cap al polígon industrial del Segre, que vindrà també pel mateix costat, per la part esquerra, per entendre'ns. Per la part esquerra, direcció cap al polígon, si tu mires ara així. En fi, són unes obres que començaran unes setmanes, unes més, que s'incorporaran a les de Prat de la Riba i Rambla d'Aragó com les més principals, que estan afectant i que afectaran properament a la fluïdesa de la circulació a la ciutat de Lleida. I acabem parlant de dos notícies més. Dos projectes de recerca presentats per l'IRB Lleida reben més de 3 milions d'euros del Ministeri de Ciència i Innovació. Estudien trastorns respiratoris en el son de pacients hipertensos i la pèrdua de pes després de la cirurgia bariàtrica. I també t'explico que la pel·lícula Alcarràs obté 11 nominacions per als Premis Goya. Asbestas, Modelo 77 i Cinco Lobitos són les principals competidores. I Animac 2023 distingirà amb el Premi d'Honor la creadora Anca Damián i Juan Pablo Zaramella, que rebrà l'Animation Master. La 27a edició de la Mostra de Cinema d'Animació se celebrarà a Lleida del 23 al 26 de febrer i en línia del 3 al 12 de març.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I tal com ja anunciàvem avui a l'inici del programa, en aquesta secció especial està amb nosaltres Fèlix Larrosa, que és candidat pel PSC a les properes eleccions del mes de maig a l'Ajuntament de Lleida i actual cap de l'oposició. Fèlix, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Mira, la veritat és que per treure ferro de vegades sempre comencem o parlant del temps o parlant de futbol. No sé si Fèlix Larrosa prefereix més parlar de temps o parlar del Mundial de Qatar.
De cap de les dues coses.
Bueno, el fred sí que ha arribat.
Sembla.
Afortunadament, eh?
Sembla. Aquest matí, quan he sortit a passejar a l'Oto, el meu gos, marcava un grau.
Sí,
no?
Sí, sí.
I, però quan he anat al carrer no tenia sensació de fred, també ho he de dir, eh? Per tant, allò és allò, que una cosa és el que diu el termòmetre, una altra cosa és la sensació que té cadascú, sí.
Bueno, això també és bona senyal, vol dir que anem bé de salut. De futbol, res. La selecció la veiem o no la veiem, la selecció espanyola?
T'he de dir que no he seguit els partits. Bueno. No, tinc una mica de feina, i per tant no acabo de seguir a cap selecció. Això sí, pels matins, escoltant les vostres ràdios, me n'entero de com han anat les coses. No? Però...
Una mica de feina, diu Fèlix Larrosa. Suposo que un dels temes que hi ha sobre la taula de manera recurrent i que és un d'aquells temes que no ens hem de cansar de parlar-ne i d'evitar que es facin coses malament i d'intentar que es facin les coses bé, és el tema de la mobilitat, perquè en una ciutat és vital la mobilitat. És que marca el benestar de la ciutadania, quasi bé. O sigui, quan una ciutat no et mous bé, quan et costa, et poses de mal humor, t'emprenyes, perds temps, perds diners... vull dir que no és una cosa baladí el tema de la mobilitat.
No, perquè a més jo crec que té molta relació amb la salut, eh? Vull dir, perquè una ciutat amable, una ciutat empàtica, una ciutat que s'estimi, una ciutat que estime a la ciutadania, ha de ser una ciutat que faciliti que la gent pugui anar a peu, que els vianants tinguin carrers amples, que tingui arbres, no? Que tingui especialment serveis, que tingui uns bancs adequats, etc. No? Però la ciutat ha de permetre també que els comerciants puguin ser subministrats, que els veïns i les veïnes puguin accedir tranquil·lament als seus domicilis, que hi hagi una sintonia entre les diferents formes de la mobilitat, no? I així s'ha d'avançar. I això, en aquests moments, no s'està produint. Lleida està feta un nyap, i des del punt de vista de la mobilitat, i aquest nyap té noms i cognoms, i la responsabilitat és de l'alcalde. L'alcalde no ha posat ordre a l'equip d'urbanisme, fan el que els dona absolutament la gana, l'equip de mobilitat està absent, i, per tant, això té un nom, que és el propi alcalde que ha d'assumir aquesta responsabilitat.
Però justament... escoltant-te, és el moment en el que tenim més obres en marxa, potser, o més importants a la ciutat de Lleida.
Bueno, falten 5 mesos per les eleccions, i per tant, el que fa el govern municipal és corre, ha d'anar a fer obres, perquè si no em presento davant d'unes eleccions, sense cap resultat. Si parlem de mobilitat, també hem de parlar d'equipaments al voltant de la mobilitat. Van anunciar que abans de final d'any estarien fent-se les obres de l'estació d'autobusos, ningú sap res, perquè no poden avançar, per problemes que hem explicat en aquesta mesura altres vegades, hi ha problemes de caràcter legal, i a més, amb amenaces per part dels propietaris de portar a la fiscalia si aquest expedient avança endavant, no? Per tant, no hi ha, en aquests moments, projecte tampoc al voltant de l'estació d'autobusos, que és important en termes de mobilitat, entenem-ho, no? Però la clau és quin és el model de mobilitat que té aquest govern municipal. Fer voreres de 6 metres d'amplada, arribar-ne a 8 metres d'amplada, aquest és el model? O sigui, es tracta de fer voreres de 6 metres, convertir-les en voreres de 8 metres? Aquest és el model? Perquè vull recordar que les obres a la Rambla d'Aragó es van fer fa 4 anys, quan s'ha ordenat tot el tema del carril bici, i em sembla que pels lleidatans i les lleidatanes és obvi que les voreres de la Rambla d'Aragó són voreres per on s'hi pot passar tranquil·lament, i on hi ha diferents jerarquies també de mobilitat, vianants, bicicletes, vehicles, autobusos, no? Bueno, ara sembla que això es vol canviar.
Justament aquest carril bici de Rambla d'Aragó potser era un dels que més agradava a la ciutat de Lleida.
Evidentment, i a més vull recordar que va sortir d'un procés participatiu. És a dir, que la ciutadania va decidir fer unes inversions amb el carril bici de la Rambla d'Aragó i d'altres que hi ha connexionats, no? Per tant, home, sorprèn, com a mínim, no? Sembla que es vulguin gastar aquests diners pels nostres oients, eh? Les obres de la Rambla d'Aragó costen 1.400.000 euros. Jo em pregunto, amb aquests diners, si no s'haguessin pogut esmerçar en altres espais que requereixen unes actuacions també contundents. I algú dirà, algú que escolti dirà, bueno, és que això ja fa molts anys que s'arrossega, és veritat, però és que ara hi ha diners que venen d'Europa per fer això. I la meva pregunta és, a on estan les inversions, per exemple, a determinats barris? A on estan les inversions, per exemple, a Balàfia, al carrer Corts Catalanes, que hem comprovat que una cadira de rodes no passa per la vorera de Corts Catalanes? On són les actuacions a Corts Catalanes? Poso com a exemple. Però s'hauria de fer una reflexió global de veure on tenim aquells carrers, on aquesta jerarquia, és a dir, els vianants primer, haurien d'anar acompanyades de decisions d'obra, d'inversions al carrer, precisament per fer una ciutat més amable, més empàtica, no? La gent gran, clar que necessita bons espais, necessita bancs, necessita arbres, ja ho he dit al començament, doncs aquestes són les actuacions que s'han de fer a la via pública. No, anem a fer carrers, no?, com Prat de la Riba, més amples encara del que ja eren. Però, a més, això va acompanyat per una altra situació, que és que ningú ha preguntat res a ningú, eh? I aquí no hi ha ningú del govern municipal que s'hagi sentat amb els moviments veïnals, amb els col·lectius, amb les entitats, amb les organitzacions de comerciants, etc., per dir, anem a fer això, com ho veieu? Teniu alguna proposta a fer-nos, algun suggeriment? En aquests moments hi ha problemes de subministraments, no hi ha zones de càrrega i descàrrega, no hi ha zones per la gestió de residus, hi ha problemes d'accessibilitat, etc. Ja ho sabem, que les obres són molestes, ja ho sabem. Quan se fan obres, generen molèsties, però s'ha de fer les coses de forma pal·liativa, amb molta informació, amb molta transparència, informant amb temps, que la gent es pugui preparar. Bueno, això no s'ha fet perquè estem davant d'un govern que improvisa sempre, que improvisa de forma constant, que pren decisions a la babalà i que al final el que volen és fer grans obres com aquesta de la Rambla d'Aragó, que ven a dir serà la Rambla més ampla del món, no? Perquè tot acabi així, no? Serà l'estació més gran del món, serà el no sé què més gran del món, no? Vull dir, polígon industrial més gran del món. Bueno, doncs estem en aquesta fase, no? Que anem a fer les coses més grans del món, però que donen poca solució a la quotidianitat dels lleidatans i les lleidatanes.
Jo aquesta setmana parlava de que hi ha un projecte que ha engegat l'Ajuntament, que sí que m'ha agradat, que és el de formar a joves que ja van en patinet perquè després vagin a explicar-ho a d'altres joves, perquè per allò de l'edat, no? Que sigui una persona de la mateixa edat, doncs que t'expliqui les coses, les normes i com circular. Jo vaig dir que aquest projecte m'agradava, però que arribava molt tard, que aquest projecte s'havia d'haver dut a terme quan es va convertir Lleida en Ciutat 30 i es va començar a popularitzar el tema del patinet. El tema de fer estrets els carrers amples, perquè clar, al final la Rambla d'Aragó perd un carril després de les obres, Prat de la Riba també em sembla que acabarà perdent un carril. Estem seguint, o sembla que s'estigui seguint el mateix procés? És a dir, primer ho fem tot estret perquè la gent li sigui difícil, incòmode agafar el cotxe, i després d'aquí un temps ja buscarem les solucions, en lloc de fer-ho a l'inrevés, de dir primer, escolteu, anem a potenciar deixar el cotxe a casa, però dono facilitats.
Mira, la meva resposta, i que m'agradaria ser clar perquè les persones que ens estan escoltant ho tinguin present, és que Lleida no té un pla de mobilitat, no té un pla director que digui quins són aquells carrers preferents, quins són aquells carrers secundaris, quins són aquells carrers pels quals s'ha de desplaçar el trànsit dels vehicles, quins són aquells carrers que han de conviure diferents mobilitats. No ho diu, no hi és el document. No? Hi ha un últim document de fa uns anys del govern socialista que marcava unes jerarquies, que aquest document s'ha d'actualitzar i que encara estem pendents de que s'acabi d'actualitzar. Avui, que falten, insisteixo, 5 mesos per les eleccions i han passat 3 anys i mig d'aquest mandat, encara avui no tenim quin és el pla de mobilitat que té aquesta ciutat. Per tant, totes les decisions que es prenguin, estretir carrers, canviar senyals, pintades, per dir ara passaràs per aquí o passaràs on aniràs cap allà, freqüències semafòriques, etc., són intuïtives. Són decisions que es prenen perquè el regidor, l'alcalde o qui sigui, pren la decisió perquè pensa que d'aquesta manera potser solventarà millor o solventarà les qüestions problemàtiques que hi hagi.
Però sense un estudi.
Però no hi ha una planificació. En el moment que tu canvies un semàfor, una freqüència, una senyal, el que sigui, estàs afectant, no amb aquell carrer, estàs afectant el sistema general de funcionament. Per tant, bueno, més proves, i torno a insistir, quan parlen de la futura estació d'autobusos allà als docs, etcètera, es fa un estudi de mobilitat propi que diu que hi haurà un increment d'un 700% del trànsit. I jo demano als oients de la cadena COPE que pensin, Príncep de Viana, un 800% més de trànsit com a conseqüència de la implantació d'aquella estació d'autobusos allí, no? Bueno, a veure quina solució li donem després, perquè després aquestes són decisions que són irreversibles, eh? I els carrers ja no es pot fer més amples, pots decidir el que vulguis, però el problema el tindràs, no?
El regidor de mobilitat ha dit aquí aquesta setmana a la tertúlia dels polítics, aquest dimarts concretament, que segons un estudi, no hem pogut saber quin és, però segons un estudi que han elaborat, han arribat a la conclusió que a Lleida es condueix que se circula massa bé, i que per això la gent, doncs, no costa de que deixin el vehicle, i que per això aquestes actuacions, perquè sigui més avorrit o complicat circular per Lleida.
Bueno, trobo que deu ser una resposta, com a mínim, de manual del mal polític, no? Un polític que té la responsabilitat de govern que digui això, bueno, pues haurà de donar les explicacions que hagi de donar a la ciutadania, perquè no crec que sigui la resposta més raonada, perquè pot utilitzar respostes vinculades amb el medi ambient, pot donar respostes vinculades amb el tema dels sorolls, pot donar respostes vinculades al confort de la ciutat, però no pot dir que és que els lleidatans i les lleidatanes circulem bé, que circulem massa bé.
Sí, que és massa,
no?
Bé, que és massa còmode,
sí, sí,
que per això agafem el cotxe.
Sí, sí, està clar. Vull dir, entenc que digui això, però un regidor de mobilitat hauria d'haver presentat un bon projecte per la millora de les xarxes d'autobusos i el transport urbà col·lectiu, i no ho ha fet. Hauria de presentar iniciatives per estimular precisament l'ús del transport urbà col·lectiu, i no ho ha fet. I un regidor de mobilitat hauria de tenir en compte la ciutadania a l'hora de planificar o prendre decisions o executar obres sense que la ciutadania ho conegui. I aquestes són les respostes que la ciutadania vol d'un govern, empàtic, d'un govern que escolta activament, d'un govern que està amatent a les inquietuds, a les necessitats, a les propostes de comerciants, de veïns, etc, etc. I per tant, no entenc que em digui, miri, com que vostès circulen molt bé per la ciutat, anem a fer-los la vida una mica més complicada. Això, jo crec que al regidor de mobilitat se li ha escapat el que està passant en aquesta ciutat, que ens estan fent la vida més complicada cada dia. Bueno, insisteixo, tot això, a més, quan falten ja només 5 mesos per les eleccions, amb un govern que jo crec que està caducat, superat per les circumstàncies i que ha demostrat que l'experiment de govern ha estat fallit.
Amb tot això, el que queda clar és que la mobilitat serà un dels grans temes que acompanyaran de ara fins a les eleccions de maig, és claríssim, i a més, amb totes les obres actives que estaran durant 6 mesos, 4-6 mesos. Un altre dels temes, bueno, n'hi ha dos més, el tema de l'estació, que segons el dia que parles amb el regidor d'Urbanisme, doncs sembla que ja s'hagi d'iniciar, i després al cap d'un temps veus que no passa res perquè hi ha problemes legals al darrere i que de moment no s'està movent res, aquest també està aturadíssim, i l'altre és el del polígon industrial Torreblanca Quatre Pilans. Vam tenir un boom de comunicació d'aquest polígon farà un parell de setmanes, que va concloure amb una manifestació un dissabte contra l'equip de govern, en el qual, per cert, va haver aquelles declaracions poc afortunades del president de l'Associació de Veïns del CECA, José Carreiro, que per cert em sembla que ja ahir van quedar amb l'alcalde i van, bueno, van fer les paus o es van dir el que s'havien de dir sense muntar tant sarau. Aquest polígon, per cert, hores d'ara no se sap res més. Torna a estar aturat.
Se sap que hi ha 176 al·legacions presentades, que no són poques, que les al·legacions presentades tenen una qualitat des del punt de vista tècnic i de visió molt importants, de les quals hi ha les que he presentat jo mateix amb l'equip del PSC, i el que demanem és que es consolidi la primera part del projecte, que és les primeres hectàrees per desenvolupar ja un nou sòl industrial, que això està pendent de que la Generalitat ho faci des de fa 15 anys pendents de que la Generalitat prengui la decisió d'invertir en nou sòl industrial a Lleida.
Perquè aquells terrenys sí que ja estan, sí, ja són propietat.
Són propietat de la Generalitat i de l'Ajuntament, i per tant ja és hora de que s'hi posin a treballar. Tinc la sensació, Ricard, que al final aquestes propostes que fan és perquè per liar la troca i no acabar fent les coses, m'entens? Perquè suprimir una partida sencera de l'Horta Lleida com la partida de Quatre Pilans per fer una ampliació d'un polígono que encara no existeix és una mica surrealista, perquè ens entenguem, no existeix el polígono encara i ja plantegen una ampliació, i resulta que aquesta ampliació passa per ampliar el polígono al barri dels Magraners i a més per suprimir la capacitat de producció agrària que té la partida de Quatre Pilans amb la gent que ja està vivint, la gent que ja està treballant, etc. No? Sembla que ho facin expressament per entreposar una vegada més i no tirar endavant els grans projectes de desenvolupament econòmic de la ciutat de Lleida. No? Aquest polígono fa 15 anys que està planificat, les últimes aprovacions van ser l'any 2015 i l'any 2018, en el planejament urbanístic que contemplava Torreblanca. Bueno, ara estem encallats perquè, bueno, hi ha gent que ha dit que no hi estan d'acord, i per tant la Generalitat, que és la impulsora d'aquest projecte, ara ha de revisar les al·legacions, les ha de contestar, i a partir d'aquí haurà de prendre les decisions que prengui, no? Però una vegada més, i en aquest cas encara és més greu, perquè aquí sí que es va explicar a la ciutadania quin era el model de polígon que es volia, però ara de la veritat vam presentar un altre model. A veure si mos entenem. O sigui, fixi's que fa un moment, jo deia, sí, lo fotut del cas és quan no expliques les coses, però és que en aquest cas van explicar les coses, però mos van enganyar. Van explicar una proposta, un acte que es va fer a la Llotja, a bombo i platerets, farem perfil polígon. i a la veritat presenten un altre projecte amb una agressió sobre el territori, sobre el paisatge, que, bueno, clar, diuen, no, és que vosaltres no voleu el desenvolupament industrial. Mentida. Al qui digui això li dic mentida. Vostè menteix. El PSC sempre ha defensat el desenvolupament industrial a Torreblanca. 700 hectàrees, que són moltes hectàrees afectades. Desenvolupi això i després seguim parlant. I amb el cas de l'estació, bueno, pues sabem que hi ha un altre conflicte amb la propietat, i per tant la propietat diu, escolti, vostè a casa meva no entrarà.
Però és que no entenc per què es fan anuncis sense tenir-ho tot lligat. Bueno, això és el que no entenc.
Hi ha anuncis, i a més hi ha una altra cosa. Jo, miri, el que li diré potser està mal. Està com ho diria? És igual. Me referia a notícies que han sortit als mitjans de comunicació. L'estació d'autobusos, quan estava prevista, la nova estació d'autobusos, que estava prevista sota del pont, tenia un pressupost d'11 milions d'euros segons el projecte que va fer la Generalitat de Catalunya per fer la nova estació. Una estació soterrada, 11 milions d'euros. Segons ens diuen, en aquests moments el pressupost ja se'n va cap als 50 milions. Jo he sentit dir al senyor Postius, farem la millor estació del món. 50 milions d'euros és una estació. Una estació és un espai on la gent puja i baixa d'un autobús. Hi ha ciutats molt més grans que Lleida, que tenen més capacitat econòmica, que les estacions són molt més senzilles, menys agressives, sobretot perquè no agredeixen en un edifici patrimonial com són els docs, no? Que és un edifici històric protegit, bueno, que no tenen una afectació tan important sobre la mobilitat, que en aquest cas tot rau i pesa sobre Príncep de Viana. Bueno, però és que a més invertirem 50 milions d'euros. És com el que li deia la Rambla d'Aragó. És a dir, pot ser que posi una mica de sentit comú, eh? Pot ser que esmercem els esforços allà on cal i que puguem avançar en una ciutat que requereix la seva modernització, que requereix avançar des d'un punt de vista empàtic, que requereix ser una ciutat encara més amable, etcètera, etcètera, no? I aquests són els temes. Ara, és com un elefant que entra en una xatarreria, en una cristalleria, millor dit, no? Sí. És un elefant que entra allí, bim, bam, bum, bum, hem de fer coses, hem de dir, hem de fer grans anuncis i que la gent pensi que som els millors dirigents del món. Però al final, el veí i la veïna de Lleida vol respostes, vol que se l'escolti. Volen mesures que els facin segurament més feliços. Uh-huh. I això és el que no està passant. Només cal sortir al carrer. Sortim al carrer, preguntem a la gent, jo he vingut caminant xino-xano fins a l'emissora, m'ha parat gent, m'han fet les seves propostes, m'han assenyalat dèficits que hi ha a la via urbana, m'han fet reflexions més de caràcter també global. Bueno, pues això és el que es tracta, això és el que ha de fer un govern, governar des del carrer, prendre decisions que contribueixin a una millor empatia, una millor relació entre la ciutat i la ciutadania, i sobretot que intentem que, efectivament, que tots han passat mals moments i és el moment de començar a mirar endavant, no?
Estem parlant amb Fèlix Larrosa. Ara mirava el calendari, estem al mes de desembre, ja.
Sí, estem al desembre, sí.
Ara ja ha passat Black Friday, ja ha passat totes aquestes històries, ara sí que mirem el Nadal.
Sí.
Fent un parèntesi de la setmana vinent, que és la setmana de ponts.
Sí, exacte, d'unió dels ponts, sí, sí, que farem, que es faran la setmana que ve, vaja.
Com es presenta el Nadal?
Bé, tranquils. Jo, uns Nadals tranquils, intentar estar amb la família, a veure si ens podem reunir tots. L'any passat no ho vam poder fer, perquè jo mateix vaig agafar la Covid pocs dies abans de les festes de Nadal, i per tant això em va mantenir aïllat i no vaig poder gaudir de la mare, i no vaig poder gaudir del meu germà i dels meus nebots i inclús de les meves filles, no? Per tant, esperem que aquest any tot vagi millor.
Ara recordo, no és un tema per parlar-ne avui perquè ja és un tema tancat, però ara recordo si fa un any amb Covid, però que a més estàvem en aquell procés que havia un mes per fer la de la qüestió de confiança, sí, de l'alcalde per tema de pressupostos. Aquest any, amb l'abstenció del PSC i del Comú de Lleida, s'han facilitat els pressupostos i ja n'hem deixat de parlar.
Bueno, és una decisió política, és una decisió que hem pres de forma responsable, és una decisió que a més ve com a conseqüència d'una negociació. Per tant, el govern ha decidit baixar a negociar amb el PSC. Jo crec que això és molt bo per la ciutadania i, a més, nosaltres hem tingut una actitud molt d'estesa de mà, d'estendre la mà. I per què ho hem fet? Perquè aquest govern estava disposat a aprovar els pressupostos amb una previsió de dèficit de 8 milions d'euros, que s'hagués trobat qui vingués d'aquí 5 mesos. ho entens, no? I per tant vam pensar, escolteu, no podem avançar amb una pròrroga de pressupostos quan tindrem responsabilitat per fer front a les nòmines, quan tindrem responsabilitat per fer front als gastos energètics, a les despeses de llum, de gas, etc., quan tindrem en marxa possibles noves ajudes que venen del govern d'Espanya per tirar endavant projectes de la ciutat, i des d'un punt de vista de sentit responsable vam dir, mireu, aquestes són les nostres propostes i sobre aquestes propostes hem avançat. Seguretat, fer la ciutat més verda, fer una ciutat més empàtica des del punt de vista urbà, fer una ciutat on la ciutadania pugui obtingui opcions a gaudir-la amb més intensitat. Aquestes són les esmenes que han presentat, així, en plan titulars, no? Per què una ciutat més segura? Perquè hem posat partides per millorar els equipaments que necessita la Guàrdia Urbana i, a més, perquè ens han garantitzat la incorporació de més agents, no? Per tant, donem suport amb aquest pressupost precisament per això. Per què, a més, hem donat suport? Perquè s'han incorporat projectes com, per exemple, les piscines de Gardeny, pel barri del Turó Gardeny i de la Mariola, que estaven tancades i que hem aconseguit doncs, posar una partida pressupostària perquè es comenci a recuperar aquesta piscina, no? Un equipament públic, un equipament que facilita la cohesió social, indiscutiblement. Les piscines d'allí, tots quan anem amb traje de bany, som tots iguals, i compartim un espai. Bueno, doncs, hem aconseguit això i per tant, bueno, doncs, ens hem assentat a negociar. I, lògicament, els comuns no es volien quedar al marge, perquè inicialment vull recordar que els comuns havien anunciat una esmena a la totalitat. I quan van veure que es quedaven fora del joc polític, doncs van decidir córrer, que no ens podem quedar solets, no? I per això, al final, van decidir abstenir-se com fa el PSC. I això per què passa? Passa perquè jo crec que, amb caràcter general, en aquesta ciutat, tothom té clar que la centralitat política la té el PSC, que marca l'agenda política del govern, que proposa iniciatives, que és capaç d'arribar a acords i és capaç de qüestionar aquells assumptes o aquelles decisions que considera que no són les més ajustades pensant en clau de ciutadania, no? I aquesta és la clau. Nosaltres som un partit ample, som un partit que té moltes sensibilitats, que suma diferents personalitats, i, bueno, doncs en aquests moments estem ocupant la centralitat política i som capaços de donar suport al govern com som capaços de forçar-los a fer-los la qüestió de confiança, no? Bueno, aquesta és una mica la nostra feina, fiscalitzar el govern, però també pensant sempre en l'interès general, que es diu Lleida.
Doncs mobilitat, sobretot, i també pressupostos. N'hem parlat avui amb el Fèlix Larrosa, que ja sabeu que és el candidat del PSC a les properes eleccions del mes de maig del 2023 i actual cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida. Fèlix Larrosa, com sempre, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
A Expósito le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
Gracias a ti, según el EGM, la linterna de COPE bate su récord de audiencia. 1.051.000 personas buscan al final del día la mejor información y el mejor análisis.
Nos gusta contarte las cosas de siempre, donde se produce la noticia.
Y a la linterna se suma Mediodía COPE. Pilar García Muñiz crece en el último año más de 100.000 oyentes y ya es escuchada de lunes a viernes por más de 700.000 personas.
Y estamos recorriendo España para encontrar respuestas.
Y la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro gana 100.000 oyentes en el último año y llega a los 466.000.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
En 2 minuts ens plantem a tres quarts de dues. Com i per què es va produir la fusió entre la Caixa d'Estalvis i Mondepietat de Barcelona i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Catalunya i Balears? Les dues entitats bancàries que avui formen CaixaBank i que s'ha convertit en la principal entitat financera de la península ibèrica. Te l'has fet mai, aquesta pregunta? Doncs mira, la resposta ens la dona l'economista Joan Picanyol, el llibre que ha escrit i que ja ha presentat, que porta per títol Caixes Catalanes, la fusió, una història important poc explicada. Qui és Joan Picanyol? Doncs és economista de Solsona, resideix actualment al PICAT i és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, diplomat en Estudis Avançats a l'àrea d'Economia Financera i Comptabilitat i doctor cum laude per la Universitat de Lleida. A més, la seva experiència professional en el món de la banca és llarg, més de 45 anys, dels quals 30 al capdavant de CaixaBank a la zona de Lleida. Joan Picanyol, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Què tal?
Home, amb aquest currículum i sobretot amb aquesta experiència, suposo que aquí sí que podem dir allò de l'experiència és un grau més, per parlar d'economia i de la banca al territori.
Bueno, sí, el que passa que al llibre també explico una anècdota del Peric que deia, diu, l'experiència ens ensenya que l'experiència no serveix de massa, no? Una mica, doncs, abundaria amb aquest tema per dir que mai se'n sap prou. Es pot saber molt bé el que ha passat, es pot saber molt bé d'on venim, però cap on anem és molt més complicat, perquè sí, les variables són múltiples i importants, no? I en el món de la banca no cal dir.
Sí.
Aquí volia, perdona, Ricard, volia fer una apreciació, vull dir, més de 30 anys com a cap de zona,
sí,
eh? Vull dir, i punto, no més, eh? Bueno. I l'aprenent al fil, volia comentar que, les caixes d'estalvi, en principi, van sortir per allà mitjans del segle XIX per protegir l'estalvi, evitar la usura i procurar que les persones que estaven treballant al seu dia, quan es retiressin, quan ja fossin més grans, tinguessin una pensió.
Mm.
Aquestes tres finalitats, avui en dia, poder s'han perdut una mica, i jo diria que inclús més que perdre's, s'han ampliat mirant també altres perfils i altres horitzons. No? La fusió aquesta que parlo al llibre, parlo de les dues primeres caixes catalanes que hi havia l'any 1990, i que una era, com molt bé has dit, la Caixa d'Estalvi i Multipietat de Barcelona, la més antiga de Catalunya, l'any 1844, quan va néixer, que va néixer amb una oficina, va néixer a Barcelona per iniciativa dels amics barcelonesos del país, l'Ajuntament de Barcelona i la Junta de Comerç Local. L'any 1844, ja dic, va néixer Caixa de Barcelona, també la Caixa dels Pobres, era l'única que hi havia a Catalunya, amb un president que es deia Dionís Valdés i també amb un secretari que seria l'avi matern del director general de la Caixa de Pensió.
Ah, caram.
Francesc Boràs. Vull dir que hi ha punts en comú, perquè qui realment es podia dedicar en aquell temps, doncs, a dedicar totes les seves hores del dia a la gent, diríem, més treballadora, no? més humil, per dir-ho d'alguna manera. Mm-hmm. Doncs, bueno, la gent, doncs, que tenia més recursos. I tant una com l'altra tenen els seus orígens amb això, amb una finalitat, com deia, molt encomiable. Per no allargar-me, perquè sé que tenim un temps limitat, i tot això ho podeu anar descobrint el llibre que...
El llibre, comentat, clar. Sí.
Doncs l'any 1990, el 27 de juliol concretament, es van fusionar Caixa de Barcelona i Caixa de Pensions. Caixa de Pensions era, amb actius totals, més gran que Caixa de Barcelona, 2,6 vegades, i tenia una estratègia que era créixer, bàsicament, amb la captació de recursos aliens, el fet passiu, que es diu, no?, vulgarment. I la Caixa de Barcelona estava més dedicada, a part de que també captava passiu i a més ho necessitava, també per poder fer préstecs, sobretot a l'empresa. Això ho diu molt bé a la fusió, el que llavors va ser el director general, el Josep Vilarassau, que diu el nostre repte serà aprofitar les sinergies que aporti cada una de les dues entitats. Perquè les dues entitats, al moment de la fusió, i això crec que és un punt important, van desaparèixer jurídicament per formar una nova entitat que es diria, i que es va dir, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
Molt bé. Per cert, estava escoltant la filosofia amb la que es van formar les caixes i, com bé deies, sembla que s'ha difuminat una mica en l'actualitat la diferència entre un banc i una caixa, que avui en dia jo crec que si preguntem al carrer quina és la diferència entre un banc i una caixa, la gent et remet directament a si tenen un compte. Anava a dir una cosa que també sembla del passat, un compte que rendeix més que un altre, no en la filosofia en si, eh?
Ja, bé, he de dir que avui en dia, degut precisament a la crisi del 2008, 2009 i següents, no? Doncs les caixes d'estalvi de Catalunya, les catalanes, van desaparèixer,
sí.
No? I el resto d'Espanya també. No, únicament queden dues de petites i que van fer molt bé els seus deures, les van gestionar molt bé, que són la caixa de Pollença i la caixa d'Ontinyent. Mm. Són dues entitats petites que els seus directors, el seu equip directiu, les va saber gestionar de forma prudent i que avui encara tenen, doncs estan continuant com a dues úniques entitats d'estalvi estatal.
Sí, sí, sí.
Per tant, tornant amb el que em comentaves, sí que és veritat, doncs, que inicialment va sorgir una entitat d'estalvi, en aquest cas Caixa de Barcelona, per protegir i a les famílies, diríem, treballadores, a la part, diríem, poder més humil, exactament, recursos. I avui en dia això ha canviat. Caixa de Pensions va tenir també la mateixa filosofia inicial, no? Doncs avui ha canviat perquè, primer, la Caixa s'ha convertit en banc, es va convertir l'any 2011 en banc, concretament CaixaBank, no? I té un element diferencial, que és la seva obra social,
sí,
que no ha deixat de ser des dels seus orígens, i que avui té la Fundació Bancària La Caixa com a fundació social més important d'Espanya i la segona d'Europa i dintre del top 10 mundial. Per tant, sí que hi ha una part social que no s'ha perdut. El que passa és que, com et deia inicialment, l'horitzó s'ha ampliat. Hi ha no només les classes, diríem, poder més humils, sinó l'empresa, les classes més, amb més recursos, etc. O sigui, ara és una tasca més global la que desenvolupen aquestes entitats, concretament la banca i les dues caixes d'estalvi que deien que són dignes. Sempre les menciono perquè són dignes de lògic des del meu punt de vista, perquè van saber subsistir a totes les crisis fins avui.
Doncs, tot això ho trobeu, tot aquesta... Això és història, eh? Per tant, el llibre del Joan Picanyol, Caixes Catalanes, La Fusió, una història important poc explicada, ja el podeu buscar, aquest llibre, i reitero, al final això és història, i és important, de vegades, conèixer la història i com ha anat progressant tot plegat. Joan, t'he de fer una proposta. Mira, com que ens hem quedat sense temps i crec que ets una persona molt interessant per parlar, et proposo que un altre dia busquem un moment perquè puguis venir aquí als estudis, que així també ens coneixem, i parlem del panorama actual de la banca, que jo crec que això a la gent li interessarà. Com ho veus?
Bueno, bé, ja sí? Acordarem el dia que ens vagi bé.
Molt bé.
A tots plegats.
Joan Picanyol, escolta, gràcies per atendre'ns i enhorabona pel llibre.
Faltaria més. Gràcies. Adéu, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
I ara, tot seguit, parlem de música i ho fem, escolta, amb una bona notícia. La veritat és que t'explicaré ara, tot seguit, que hi ha una discogràfica, que és la Casa de la Música Records, que acaba de treure, just fa uns dies, la primera referència, el primer disc, des de Lleida, per entendre'ns. Però vaja, que tot això ara ens ho explicarà més bé el Pau Sant Martín, que és tècnic de la Casa de Música de Lleida i de l'Orfeó Lleidatà també. Pau, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Espera, anem a ubicar a la gent, perquè és veritat que de tant en quant anem parlant, però anem a ubicar la gent. Anem a parlar. Què és la Casa de la Música?
Bueno, la Casa de la Música és una xarxa, com bé diu el nom, de cases de la música a nivell català, que el que fem és promoure la música d'artistes emergents i d'artistes, bueno, que estan allí seguint el camí. El que no fem nosaltres és donar-los aquest pas, diguem, de l'amateurisme a la professionalització, ajudant-los de totes les maneres que nosaltres podem, mitjançant beques, mitjançant aquest circuit que creem a nivell català entre totes les cases de la música, que n'hi ha a Barcelona, n'hi ha a l'Hospitalet, a Terrassa, a Manresa, a Girona, i aleshores una d'aquestes potes és la creació d'aquest segell discogràfic, per utilitzar-lo, no? com un trampolí perquè ells donin visibilitat als seus treballs i que d'allí en surti, per exemple, que un management o un altre segell discogràfic els descobreixi i se'ls aporti. Aquest és el nostre objectiu. Nosaltres funcionem com un trampolí.
És com un claus en mà, és a dir, teniu assessorament i serveis d'inici a final fins a tenir una obra publicada, que al final és del que parlem avui, d'aquesta darrera pota o aquest darrer pas, no?, del que és la Casa de la Música Records, que és, diguéssim, la discogràfica ja que publica el disc. N'havien sortit d'altres cases de la música, com bé deies, que és una xarxa que n'hi ha a uns quants municipis catalans, però encara no n'havia sortit cap de Lleida. Per això és notícia, perquè ha sortit ja aquesta primera referència. Qui són els... els qui quedaran a la història de ser els primers que han publicat des de Lleida?
Sí, l'artista és l'Azori, és l'Enric Aiguader. Curiosament, ell també va formar part d'aquestes beques que oferim cada any al suport de la creació, des de tota la xarxa de les cases de la música, i ell va guanyar la beca a l'enregistrament en un estudi, i aleshores, el que hem aconseguit és que, aquestes bandes, que no és que tinguin dificultats per accedir al mercat discogràfic, però, que a través de la nostra xarxa puguin tenir més visibilitat, el que et deia abans, és aquest petit trampolí i un primer suport perquè puguin entrar de cap dins de la indústria i fer-se visibles.
Clar. Des de fa uns dies està disponible ja aquest treball en format físic i digital, o només en format digital?
De moment, el seu EP, que són tres cançons, l'hem fet en format digital, però més endavant és probable que aparegui en format físic. Uh-huh. Ara de moment el que vam fer va ser llançar-lo a totes les plataformes, és a dir, Spotify, Deezer, Apple Music, i una mica és aquest, que sota aquest segell discogràfic de Casa de la Música Records, que aquests artistes i bandes no poden, el que deies, no? Aprendre aquests coneixements principals per editar i publicar, no? I nosaltres assessorar-los per poder-los distribuir. Rotllo Fair Play, em refereixo. Sí. Nosaltres sí que som un segell, però no tenim cap interès econòmic en el producte en si. Només el que volem és que una banda que passi per Casa de Música Records d'aquí 2 anys diem, hosti, mira, estan a Sony, BMG o a Warner.
Clar. No, és la veritat és que és una ajuda, suposo, que és important, i suposo que la valoren molt positivament, els grups que s'estan acollint a la Casa de la Música. Us dono la web casadelamusica.cat, aquesta és la web gran, diguéssim, la genèrica, sí. la que ho explica tot, www.casadelamusica.cat. Aquí teniu tota la informació, qui són, tot el que ens ha explicat, de fet, el Pau Sant Martí, els concerts, perquè també hi ha concerts, el tema de la discogràfica, i des d'ara, doncs, aquest EP d'Azori, que és el primer que surt des de Lleida. Suposo que la resta de grups que s'estan acollint a aquests serveis, Pau, doncs, escolta, que ho miren amb bons ulls i dir, escolta, podem ser els següents nosaltres.
Sí, exactament. De fet, aquest és el primer, però ja en tenim marcat algun altre, que sortirà abans del 2023, amb l'Àlex Valdivia, que és un raper d'aquí Lleida. I invitar a totes les bandes que passin, sobretot per nosaltres, perquè s'apuntin amb aquestes beques al suport de la creació, i un cop a dins Nosaltres estem totalment disposats a treballar amb ells, ajudar-los i, bueno, sobretot, a fer créixer la música del territori, que penso que més que mai és necessari perquè hi ha molt talent i de vegades a la resta de Catalunya pues, encara som una mica desconeguts.
Sí, totalment. No, per això he cregut que és important fer ressò d'aquesta notícia. És un primer pas. Ja ens diu el Pau que tenen preparat el segon i el tercer pas, per tant, això ja és un caminar. Quan parlem més de més d'un pas és que ja anem a caminar i això és important. Estem parlant amb el Pau Sant Martín, que és tècnic de la Casa de la Música i de l'Orfeó a Lleida, i que ens ha explicat doncs, tota aquesta història, i jo crec que hem d'estar prou contents i satisfets, i que això no pari, evidentment. Pau Sant Martín, enhorabona i gràcies per estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies, i això, no deixeu d'escoltar el nou disc de la Zori a totes les plataformes.
I nosaltres que res, que ara ja arribem a les dues, senyals horàries, que ens indicaran això, que ens plantem a les dues. Soc el Ricard Álvarez, com sempre un plaer que ens haguis acompanyat tots aquests minuts de ràdio des de Lleida. Arribem a les dues, això vol dir que et dic que acabis de passar bon dijous, que demà és divendres, que demà hi tornarem des de Lleida a les 12:20 i que no passis fred, que avui hem baixat una mica les temperatures. Apa, fins demà. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida.